Cope Vinaroz.
101.6 FM.
Iglesia Noticia.
Cope, estar informado.
Bon matí de diumenge, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaroz. Una setmana més, un diumenge més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, i com sempre, acompanyats per Pol Hernández d'aquí al control, i en aquesta festa d'aquest diumenge de l'Ascensió, que certament és dia de comunions, és dia de festa, és dia de joia, perquè certament doncs aquests darrers dies, no, ja en la recta final del curs pràcticament, doncs pràcticament totes les parròquies estan tirant endavant en les seues primeres comunions. Unes comunions que certament doncs, ja denoten una certa normalitat, tant en com s'estan celebrant, com també, en aquest cas, en les diferents celebracions que ja tornen, no, pues, pràcticament al 100% de la cabuda. A les portes també estem de l'estiu i, evidentment, això rascarà ja aquest temps especial de, en aquest cas, campaments, no? En vam parlar la setmana passada amb la Dolors Barceló, i també a les portes d'aquesta festivitat del Corpus, que, si Déu vol, serà el proper diumenge. Però no avancem a aconteixements i centrem-nos encara en aquesta festa que la mateixa litúrgia ens proposa per a aquest, precisament, dia de l'Ascensió. Anem a escoltar a continuació la lectura del diumenge de la Santíssima Trinitat.
Jesús digué als apòstols: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte, comunicarà tot el que sentí dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu. Per això he dit, allò que us anunciarà ho rep de mi».
Iglesia Noticia.
Cope, estar informado.
Ens diu Jesús a l'Evangeli: «Quan vindrà el Defensor, l'Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera». Podríem pensar que l'Esperit Sant ens farà entendre el que en diem el misteri de la Santíssima Trinitat que celebrem avui. Però és evident que la nostra pobra intel·ligència no pot penetrar en la intimitat del mateix Déu. Jesús subratlla la unió profunda en sintonia total entre el Pare, ell i l'Esperit. «Tot el que és del Pare és meu, per això dic que tot allò que us anunciarà l'Esperit ho rebrà d'allò que és meu». Sabem que la Santíssima Trinitat és el misteri fonamental de la nostra vida cristiana. Tot ve de la Trinitat: el món, la vida, la nostra existència, i tot tornarà cap a ell. El que cal és aprofundir en l'amor total d'aquest Déu manifestat a tots els homes. Ens ho recorda Sant Pau en la segona lectura: «L'esperança no pot defraudar ningú. Després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor. L'amor entre el Pare i el Fill és que l'Esperit Sant, Déu, ens ha volgut donar aquest gaudíssim d'amor, perquè aprenguéssim a estimar, perquè visquéssim amarats d'aquest amor». La Trinitat ens recorda també que Déu no és un ésser solitari, tancat en el seu món, sinó que és comunitat, que és comunicació plena i total entre el Pare i el Fill i l'Esperit. No oblidem que nosaltres hem estat creats a imatge i semblança d'aquest Déu, amor i comunicació plena. La primera lectura del llibre dels Proverbis ens ha parlat de la saviesa divina, una realitat que ens fa pensar en Jesucrist. Saviesa de Déu, etern com el Pare i l'Esperit. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d'on brollaven les aigües, i jo ja havia nascut. I diu al final: «Compartia amb els homes les meues delícies. Déu amor ha volgut compartir amb tots els homes el seu amor, la seva vida, la seva intimitat. El Déu Trinitat ha de ser el centre de la nostra vida. Això s'ha de manifestar obrint-nos a l'amor total de Déu i compartint després aquest amor amb tots els germans. Ja veuen vostès aquest diumenge de la Santíssima Trinitat, d'aquest misteri que d'una forma especial se'ns convida a tots nosaltres a entrar, a endinsar-nos dintre d'aquesta gràcia que certament no deixa de ser un do de Déu, poder-la comprendre, poder-la viure i poder-la fer nostra. I anem a fer un petit repàs de les principals notícies d'aquesta setmana, perquè la setmana passada precisament teníem aquesta confirmació d'adults que es va portar a terme en l'Església Catedral Basílica de Tortosa el passat diumenge per la tarda. Un total de 22 adults van rebre el sagrament de la confirmació, un motiu d'alegria, un motiu de joia i un motiu de donar gràcies a Déu per això mateixa. També ha que dir que el passat cap de setmana es van portar a terme les conclusions sinodals, unes conclusions que després de 7 mesos de treball a les diferents parròquies, doncs podem dir que retornaven, o que en aquest cas eren ja recollides per presentar o per a ser presentades a la fase ja estatal d'aquest temps sinodal que l'Església està vivint. Un acte, podem dir, en 3 moments, cadascun d'ells molt viscut. El primer moment, el de la tarda del dissabte de la setmana passada, va ser el moment de presentar aquestes conclusions, un moment en el qual es feia palesa tot el que havien suggerit els diferents grups de diàleg i que ara doncs ja estaven damunt de la taula per ser presentat a tots els assistents i també, com no, a Madrid. El segon moment va ser el moment de pregària, el moment en el que vam poder cantar, celebrar la Pentecosta, demanar a l'Esperit Sant que vingués a nosaltres, que ens renovés, que ens animés en aquest temps que hem viscut de joia, d'alegria i certament en aquest temps que hem de donar gràcies a Déu perquè s'ha pogut portar també a terme aquestes conclusions sinodals. I el tercer moment, moment de convivència i d'alegria. Vam compartir entre tots els assistents el sopar de germanor i també després de compartir aquest sopar de germanor es va portar a terme doncs, l'actuació de Quico Celio, el noi i el mut de Ferreries. Moments, per tant, bonics, moments que d'alguna manera posen el punt i final a una primera fase d'aquest sínode, un sínode que certament acaba de començar perquè no acaba aquest sínode, sí que acaba aquí la tasca que d'alguna manera ens ha encomanat el Sant Pare en aquesta església local, però ara continua en altres llocs i en altres indrets més ja universals. També hi ha que fer un repàs d'aquest final de mes de maig que ha sigut aquests dies i més del Sagrat Cor que certament doncs, estem portant-lo a terme en l'actualitat. Temps també per a parlar de festes d'ermites, més en concret aquesta festa d'ermita que es va portar a terme a l'Aldea, va tenir lloc el passat dilluns de Pentecosta, i ha que dir que va ser Monsenyor Javier Vilanova el qui va presidir i també va predicar en aquesta festa tan estimada per tota la gent de l'Aldea i també del Delta, perquè al final l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea no només pertany a l'Aldea, sinó que moralment també pertany a tota la gent del Delta, que amb alegria no es va voler perdre aquest moment tan bonic que és el moment de la festa d'aquesta ermita. Una ermita que certament doncs, posa el punt i final també a aquestes festes d'ermita que hem viscut en aquest temps de Pentecosta. I res més. Amb aquesta informació posem el punt i final, tot deixant-los ara en les nostres paraules de vida del nostre bisbe Don Enrique Benavent. I nosaltres, si Déu vol, ens tornem a retrobar la setmana vinent. Bon diumenge.
En una situació cultural en la qual socialment i legalment es reconeixen l'avortament i l'eutanàsia com a drets que han de ser protegits i s'aproven lleis inspirades en antropologies que absolutitzen la voluntat humana, sovint ens podem trobar davant conflictes entre el que les lleis accepten o promouen i les exigències de la pròpia consciència moral. En aquests casos, el creient està cridat a actuar des de la llibertat que ens ha estat regalada en Crist, sense deixar-se intimidar per les conseqüències que puguen derivar-se de la seva fidelitat al Senyor. En obrar d'aquesta manera, el cristià està donant un autèntic testimoniatge de la fe que no consisteix a fer patir als altres per la veritat, sinó a estar disposat a patir per ella. Això implica que moralment no es pot prestar una col·laboració directa a aquelles accions que tinguin com a objectiu l'eliminació d'una vida humana ni en el seu començament ni en la seva fi. En cas que es demane una acció que sense tindre com a propòsit immediat o conseqüència pròxima l'eliminació de la vida humana puga indirectament possibilitar-la, ha d'evitar-se en la mesura que siga possible. Quan això no ho és, ha de quedar clara l'absoluta oposició personal a aquestes pràctiques. No es tracta únicament de col·laboració material. A un cristià tampoc li és lícit col·laborar intencionalment, aconsellant-les o aprovant-les, encara que s'abstinga de tota col·laboració material. En aquests casos, l'objecció de consciència és un deure moral. Les institucions catòliques deuen també oposar-se a que en elles es realitzen aquestes accions i no poden col·laborar perquè aquells que vulguen practicar-les ho puguen fer en centres no catòlics, establint, per exemple, convenis amb ells per a derivar els qui ho sol·liciten. És el que es coneix com a objecció de consciència institucional. Atès que l'Estat ha de protegir el dret a la llibertat religiosa, hauria de reconèixer el dret a l'objecció de consciència de les persones i institucions en aquests casos. La elaboració de registres d'objectors per a dificultar l'exercici d'aquest dret constitueix una amenaça a la llibertat de consciència. En qualsevol cas, allí on legalment es requereixi, els catòlics hem de ser coherents amb les exigències de la nostra fe. Ens trobem també amb lleis inspirades en ideologies que tot ho fan dependre dels desitjos i de la voluntat humana. La concepció de la pròpia identitat i les normes morals que cadascú determina per a si mateix. Amb la intenció d'evitar actituds d'odi o de menyspreu cap als altres per la seva condició personal, es difonen i es promouen aquestes ideologies en els programes i centres educatius mitjançant lleis que tenen un caràcter coercitiu. El deure dels cristians de respectar la dignitat de qualsevol ésser humà, d'estimar-lo com un germà i de recolzar-lo en qualsevol circumstància de la vida, no implica l'assumpció de principis contraris a la visió cristiana de l'home. Els catòlics, començant pels pares, tenim el dret i el deure d'oposar-nos a aquestes ideologies i d'intentar que no es difonguin en els centres educatius, especialment en aquells que tenen una identitat cristiana. Prendre les decisions per a complir aquests deures morals requereix sovint el do de fortalesa. Qui no es deixa vèncer per la por arriba a descobrir la verdadera llibertat que únicament es troba en Crist. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve, si Déu vol.